Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients, a l'últim programa de 2024 de Camins pel Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista a Ràdio Balaguer. Desembre és el mes de festa, però també de fer balanç de l'any que s'acaba i de fer propòsits per l'any que comença. Aquest 2024 ha estat un any que va començar no gaire bé, amb un pall de guerres i de tares que no han fet més que empitjorar. El canvi climàtic ens ha donat mostres de que ja és aquí amb una força cada cop més deslliurada, com a València, i una ciutat cada cop més tensa, encoixada per les amenaces reals i aparents provocades per les onades d'immigrants diferents, a un propi, l'IA que canvia la societat, la feina i tot el que ens envolta. Angoixa que ens porta a una societat cada cop més radicalitzada, impulsiva i bipolar. El 2025 no esperem gran cosa, com tampoc ho esperàvem del 2024. Fem bé perquè amb Donald Trump, més val no esperar molt. Potser així d'aquí un any podrem fer un balanç millor que el 2024. Comencem el programa d'avui. Tindrem el Jordi Coromines, alpinista i escalador, al que han donat el Piolet d'Or aquest mateix 2024, perquè ens parli de la seva trajectòria. Però abans, com sempre, farem un repàs de les sortides d'aquest mes de desembre.
El mes va començar el diumenge 8 de desembre a la INSA Cerro Cotón Morillo de Tou, una excursió a Sobarbe de 12 quilòmetres i uns 400 metres de desnivell.
El diumenge 15, doncs, va tenir lloc el dinar de Nadal a Castellbó, a l'Alt Urgell.
I el diumenge 21, a Vilanova de Banat, fins al Turó de Galliner, passant pel Tossal de Lletó, a l'Alt Urgell, una sortida d'uns 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Tothom ha sentit a parlar de la pilota d'or, també de l'anell d'or de la NBA, estatuetes d'or com les dels Oscars, o fins i tot hi ha programes de televisió que reparteixen davantals daurats als seus concursants. Menys mediàtics, però, són els Piolets d'Or, uns premis que des del 1992 organitzen el grup d'alta muntanya de França i la revista Muntanyes, i són considerats el màxim reconeixement en el món de l'alpinisme.
Els guardons van néixer per promocionar les expedicions franceses a cims mítics de tot el món per aconseguir notorietat i així també patrocinadors. La naturalesa i el nombre de guardonats també ha anat canviant amb els anys. En els seus inicis es donava un únic guardó i es premiava el risc de les expedicions. Més endavant es van anar creant noves categories i guardonant les ascensions més tècniques i respectuoses amb el medi. Sigui com sigui, els grans alpinistes de la història han estat premiats amb els Piolets d'Or. Noms com Walter Bonatti, Reinhold Messner, Duke Scott, Wojtek Kurtyka, i en aquesta llista ara també cal sumar-hi en Jordi Corominas. Guia de muntanya nascut a Barcelona en 1958 i s'ha convertit en el primer català i espanyol a guanyar els Piolets d'Or. L'alpinista ha cultivat una trajectòria impecable de muntanyes tan grans com petites d'arreu del món, però el seu nom quedarà per sempre més associat al K2 i la Magic Line del 2004. L'entrega de guardons Piolet d'Or del 2024 va tenir lloc aquest desembre, fa pocs dies, a San Marino de Castrosa, a les Dolomites. Coromines no és l'únic català que ha estat en una entrega com aquesta. El 2021, l'escaladora Sílvia Vidal, a qui vam entrevistar el mes de març passat, també va rebre una menció especial per les seves ascensions en solitari. Així doncs, calia entrevistar el flamant guanyador del Piolet d'Or, en Jordi Coromines.
Benvingut, Jordi. Sabem que no ets un gran amant dels reconeixements com aquest. Per què vas decidir acceptar-lo?
una mica, bueno, quan m'ho van dir, vaig pensar una mica i vaig pensar que per una part és un reconeixement a tot l'alpinisme espanyol i català des del punt de vista dels països alpins, que han vist que més al sud també hi ha bons alpinistes, llavors és com un reconeixement general que s'està fent una feina, no? I per una altra part era una forma de donar-me l'oportunitat a mi o altres de poder parlar d'alpinisme, no? De l'alpinisme aquest que ens agrada a nosaltres, no?
Parlaves dels països alpins. Com ens veuen els països alpins a l'alpinisme català, espanyol o de la resta d'Europa?
Sempre, diguéssim, els que van a davant són això, els països alpins, no? Que França, Suïssa, Itàlia són els que sempre han fet més coses. Ara, també els països de l'est, els que estan més a prop dels Alps, no? Això amb els anys ha anat canviant, o sigui, de fet, ja amb la formació de guies, ara hi ha guies espanyols i catalans que treballen a tota Europa, doncs una mica ja la cosa ha anat canviant, no? Però ara amb aquest reconeixement és com dir, vale, sí senyors, esteu al mateix nivell que nosaltres, no? Llavors al final aquest reconeixement és com general i de ficar-nos una mica, diguéssim, a tots, a la comunitat aquesta d'alpinistes de tot el món, no?
És un premi, un reconeixement que s'entregué davant de molt poca gent, és una cerimònia, diguéssim, força discreta, però que alhora té molt impacte dintre del sector. Com estàs vivint o com has viscut una miqueta aquests dies i una miqueta tot el boom mediàtic que hi ha hagut al voltant del Piolet d'Or?
Bueno, per una part, això, el que és la cerimònia concreta, el món de l'alpinisme és un món reduït, o sigui, sempre hi haurà pocs alpinistes perquè hi ha un tema amb el risc que al final no hi haurà molta gent en aquest món. Llavors, aquí a Dolomites, jo hi he estat 5 dies i el que s'ha intentat o el que s'intenta sempre és que hi hagi com una festa de l'alpinisme, no? No es parla mai del millor, sinó que hi ha diversos premis, hi ha gent que ja coneixia o altres que ens havíem escrit, o sigui, d'alguna forma estàvem ja en contacte, no? És com una petita família, no? I llavors tot això està molt bé, és molt interessant, però bueno, parles amb gent d'altres països, d'altres llocs, i veus que tothom pensa en el mateix, o sigui que en aquest sentit molt, molt interessant. Després hi ha hagut, és un premi que d'un esport minoritari que ho fan pocs, però amb els anys han aconseguit que cada vegada sigui més mediàtic, no? Ara qualsevol, o hi ha molta gent que quan li dius Piolet d'Or ja els hi sona això, Piolet d'Or, alpinisme, i són pues, una elit, no? I llavors aquí a casa, diguéssim, pues, bueno, hi ha hagut un boom mediàtic que també és normal i que ha fet que parlem més d'alpinisme i dels premis, i sí que aquí ha hagut, però bueno, és una cosa que ja s'esperava una mica, o sigui, més o menys cada any els Piolets d'Or estan agafant més fama, i bueno, jo ja sabia que quan vaig dir que sí, que hi hauria un petit boom, i bueno, ja ho vaig assumir, vaig dir, vale, pues no passa res, parlem d'alpinisme i ja està.
Com has viscut una miqueta des del moment en què et diuen que t'entregaran el Piolet d'Or? No sé si t'ho esperaves. Forma part d'aquesta petita elit, què representa també per tu i per tota la teva trajectòria?
Jo el premi no me l'esperava. No sé per què, mai m'ho havia plantejat, no? I sí, perquè és el premi, no m'ho havia plantejat. Però jo ja estava dins d'aquesta elit, o sigui, al final conec a tota aquesta gent, diguéssim, els que ho dirigeixen ja em coneixen, o sigui, ja sabien jo com penso, el que faig, o sigui, d'alguna forma estàs a l'elit, el que passa que arriba un moment que, bueno, tota aquesta gent al final diuen, pues sí senyor, has fet unes coses que considerem que han sigut interessants i que les tenim en compte, no? Però això, el premi jo no pensava que, bueno, no sé per què, no, mai m'ho havia plantejat, no?
Doncs, si et sembla, anem a repassar una miqueta aquesta trajectòria, per qui no la conegui. Comencem per l'inici de tot. Quin és el teu primer contacte amb la muntanya?
El meu contacte amb la muntanya és perquè els meus pares em van treure a la muntanya. O sigui, jo no, a les dues setmanes de néixer ja em van treure a la muntanya, no? I llavors jo, per qüestions de la vida, doncs al final vaig anar sortint a la muntanya, vaig tenir èpoques que no vaig sortir tant, però sobretot la primera època, que va ser més a Barcelona, va ser perquè els meus pares em van treure a la muntanya, no?
Passant els anys una miqueta, com aquesta afició o diguem-ne aquest esport que ocupa gran part de la teva vida s'acaba convertint en la professió. Explica'ns una miqueta com és tot aquest procés.
Bueno, després dels inicis aquests, que des de molt jovenet, diguéssim, pues, sense plantejar-te res, perquè no pensava ni treballar d'això ni... Tu et planteges com una espècie d'esport, forma de vida. Vaig estar escalant bastant fins que va arribar un moment que vaig dir, bueno, tinc que treballar, com tots, no? Tenim que treballar per sobreviure, no? Uh-huh. I pues vaig dir, a veure, què sé fer? I resulta que el que sabia fer millor era fer muntanya, i llavors ja vaig començar, al mateix temps que seguia escalant, vaig començar a fer la formació de guia de muntanya. I quan vaig començar ja, bueno, ja va haver-hi gent que em va dir a veure si volia treballar i a partir d'aquí ja vaig començar a treballar de guia de muntanya i a viure per la zona de Benasc.
En aquest moment així potser podem parlar d'adolescència o joventut. Quins eren aquells reptes o aquells somnis que tu tenies en el món de l'alpinisme?
Diguéssim, vas... Al començament, doncs comences a mirar els somnis que tens més a prop, no? Doncs estaves aquí al Pirineu i vas buscant les escalades que en aquell moment eren més, les més importants, les més mítiques, el que tenien... I comences a escalar això... Doncs, primer vaig estar per la Rioja, per escales per la Rioja, després ja passes aquí al Pirineu, vas fent itineraris i, diguéssim, conforme vas fent, vas buscant nous llocs que t'exigeixin més, que siguin llocs desconeguts, i al final, pues, dels Pirineus passes als Alps i vas fent diferents, sobretot escalades, i fins que després ja passes a Himàlaia, a Sud-amèrica, bueno, ja et vas movent per tot el món, sempre buscant això, itineraris que d'alguna forma tinguin una certa incertesa i tinguis que més o menys estrujar-te el cap per poder-los fer.
Dintre potser d'aquests reptes, un dels més destacats o potser dels que quedaran o perduran més a la història és la Magic Line del K2 del 2004. Com recordes una mica aquella experiència i també aquests dies que també se'n torna a parlar tant i que la gent també potser t'ho torna a preguntar?
Bueno, al final el K2 és un pas més, o sigui... El premi és a una trajectòria, no? Al final no és una sanció la que dona el teu valor o la que et marca, sinó, bueno, tu vas fent passeig, comences a fer passeig petits, o escales a Montserrat, després te'n vas al Pirineu, vas fent passeig. Hi ha passeig d'aquests que han sigut molt importants perquè quan els fas, que després mirant des de lluny poden semblar més petits, però en aquell moment que estava jo aprenent, van ser molt importants. Llavors pot haver-hi coses que són més petites que van ser importants. I després vas fent, i hi ha un determinat moment que fas el K2, no? Però per mi és un passet més, no és més que traspassos, no? Millor pel públic li pot semblar més important perquè és més alt, però això al final, quan jo arribo al K2, porto 20 anys fent ja moltes escalades, no? I és un passet més. I després del K2 hi ha hagut altres intents, altres coses, hi ha hagut moltes muntanyes que ens han donat la volta, també, perquè també ens han ensenyat molt i també han anat allà a la caixeta de coses fetes, no? I llavors el K2 és un dels fets importants, evidentment, però al final és un més, o sigui, és una cosa més que l'has aconseguit perquè darrere tens moltes coses que has fet.
popularment sempre es parla molt dels 8.000, però tu també has estat un gran defensor dels 7.000, no? Una miqueta d'aquesta filosofia de que no tots són xifres i no tots són noms.
Sí, al final, o sigui, 8.000 hi ha uns quants, 7.000 pot haver-hi 500, i almenys jo el que busco no és l'alçada, sinó que tu veus una muntanya i veus que, bueno, hi ha unes línies que poden semblar interessants, que tenen una dificultat tècnica i que es poden fer amb un estil alpí que sense fer servir molt de pes ni molta, sinó el material mínim, no? Doncs vas buscant determinades línies que al final, pues, bueno, escales a Sud-amèrica, escales a Karakorum, a l'Himàlaia, a Alaska, escales a llocs diferents. L'alçada no, per si mateixa, per si sola, no és res, no? És més alt, però no té més misteri, no?
Has fet vies arreu del món, algunes molt, molt, molt desconegudes pel públic així més generalista. Quina és la zona que més t'ha sorprès, o quina és alguna de les muntanyes que més t'hagi sorprès, o que hi hagis trobat també més risc, sorprenentment?
Bueno, sorprès ja amb el temps no hi ha hagut gaire sorpreses, però les cordilleres així que m'han cridat més l'atenció i que a vegades no he pogut fer tot el que volia, és sobretot el Karakorum, perquè és una cordillera molt salvatge, i després la Patagònia, de Sud-amèrica, perquè és una cordillera on el mal temps és molt freqüent. Doncs tens que gestionar molt bé el temps, les forces, per poder fer alguna cosa. Doncs són les dues cordilleres que més, podríem dir, que més m'han impactat, o més coses m'agradaria fer amb elles.
En tota aquesta trajectòria, que són moltes dècades i també molts canvis tecnològics, socials, com has vist des de la teva percepció aquest canvi de l'alpinisme amb els anys?
L'alpinisme no ha canviat. El que ha canviat és el turisme de muntanya. Diguéssim, la línia aquesta històrica que anem seguint, jo a vegades surto amb alpinistes que ja són grans i seguim parlant el mateix llenguatge. O sigui, equips petits, poc material, on l'esportista realment sigui l'important. I doncs això sempre s'ha fet i se segueix fent i es seguirà fent. La qüestió és que avui dia, entre tots, hem fet que la muntanya es posi de moda, i llavors la muntanya està plena de gent, però tota aquesta gent és, diguéssim, un públic amateur, diguéssim, no? I on sí que està tot més ple, i hi ha tot aquest públic amateur, però la que fa muntanya, però l'elit segueix fent quatre coses molt determinades a determinats llocs del món, no? Que són aquests més o menys alpinistes puristes, però aquests han assistit sempre i seguiran assistint. El problema d'ara és la massificació en determinades muntanyes perquè se li don importància al número de l'alçada, no? Com es pot ser a l'Aneto, al Mont Blanc o a l'Everest, no? I doncs això sí que està ple de gent, però és una cosa que esportivament no interessa per res.
Com has viscut una miqueta aquesta popularització de l'alpinisme aquest més turístic, com bé deies? Creus que estem en algun punt de no retorn? És a dir, aquestes grans muntanyes deixaran de tindre importància a partir d'ara, potser pels qui realment volem practicar una escalada esportiva o un alpinisme de gran nivell?
Sí, això ja no té volta enrere. Això avui dia és un negoci de molts, molts diners. De fet, ja, per exemple, la gent que està a Nepal, l'Himàlaia de Tabase, que són els que recullen les dades de tothom que puja, fa 2 o 3 anys ja van dir que ja no recollirien més dades del que diem com itineraris normals, que són els itineraris més fàcils, que ja no recolliran dades perquè ja no té sentit. Només recolliran dades de coses noves, coses que tinguin un esperit esportiu més interessant, o sigui, però és algo que això no té marxa enrere. Al final és com quan la gent va arribar a la costa de Catalunya i tothom volia anar a la costa i es van construir cases a la costa. Això no es pot anar enrere perquè hi ha un negoci massa gran. Llavors, no, això no té volta enrere. El que sí pots fer muntanyes és, en comptes d'anar a la més gran, a totes les que hi ha al voltant, que segur que no hi ha tanta gent.
Abans parlaves de lleugeresa en el material, equips petits. Una miqueta avançaves la teva filosofia en l'alpinisme. Quina és per tu aquesta essència pura de l'alpinisme?
L'essència aquesta, que ja dic, no és que hàgim inventat res, això ja s'ha fet sempre i se seguirà fent, és que qui té valor és l'esportista. No, doncs, tu... L'esportista té que ser molt bo tècnicament, té que tindre una resistència física, té que saber plantejar molt bé l'estratègia i no val fer servir molt gent o materials perquè ens ajudin, sinó només podem anar amb el que podem transportar nosaltres. Doncs això vol dir que no val fer servir oxilla, no valen cordes fixes, no val que trobin la traça, no val que et portegin coses. És l'esportista, ell amb el seu company, o si estan tres, els que tenen que demostrar que ells són els bons, que són capaços d'enfrontar-se a una situació complexa i resoldre. Doncs per mi és l'alpinisme important, no? Tu ets el que té que anar allà perquè penses que has après i ets capaç de gestionar aquell risc allà i poder fer una activitat que ets tu el que resol els problemes.
Tu quan vas començar hi havia un alpinisme tradicional a finals del segle XX i has viscut també una miqueta en la teva trajectòria professional aquest canvi cap a l'alpinisme potser més modern del segle XXI, que potser no ha canviat massa en essència. Has tingut la sensació, tu personalment, entre els teus mestres i els teus deixebles, de ser frontisa entre dues generacions?
Sí. Una de les coses que, pel que sigui, m'ha tocat, i que per això també dona el premi, és perquè, d'alguna manera, jo ja he estat entre dues generacions, no? He anat passant com informació entre les generacions. Catalunya o Espanya hi ha hagut alpinistes molt bons, millors que jo, el que passa és que millor després ho han deixat i s'han dedicat a altres coses. Jo he anat seguint a la muntanya, no? I segueixo a la muntanya. I on sí que m'ha tocat anar passant, començar determinada gent i anar passant informacions més joves. De fet, l'any passat vaig estar amb el Jordi Pons als Alps, que havia complert 90 anys, i després, pues ara fa uns dies, he estat escalant amb gent que té 25 anys. O sigui, sí que m'ha tocat una mica el paper aquest de passar una informació, unes idees, una forma de fer les coses a diferents generacions.
Totes les generacions que venen, creus que hi haurà relleu amb aquestes idees, amb aquesta essència de l'alpinisme?
Sí, vamos, estic segur, ja estic, fa uns dies vaig estar escalant amb gent que té 25 anys i estan fent la idea bàsica és la mateixa. Hi ha coses que canvien perquè la cultura canvia una mica, però segueixen pensant en anar d'expedició a muntanyes llunyanes i poder obrir itineraris seguint la idea aquesta de fer el màxim possible amb el material mínim possible.
Durant tots aquests anys hi ha hagut canvis tecnològics en el material, l'equipament, la roba, en el transport, en la informació, en l'accés d'aquesta informació. Creus que avui dia és més fàcil o més accessible el món de l'alpinisme que quan vas començar?
Sí, hi ha coses que han canviat. O sigui, el més important és la previsió meteorològica. O sigui, abans veia Saloma del Temps, que deia posava un núvol i un sol al Pirineu i allò era la informació. Ara, avui dia, amb totes les aplicacions que tenim unes dades impressionants, no, del temps. I doncs això fa que pugui ser molt més precís i que abans pues aconseguir pujar una muntanya podia costar molts mesos o molts intents i avui dia és molt més precís i de fet es fa molta més activitat en menys temps i això evidentment ajuda a l'alpinisme. Llavors, sobretot això, la previsió meteorològica canvia molt. Després també els materials, que pesen menys, no? Al final pots fer coses transportant menys pes, no? El qual vol dir que pots anar més de pressa. Però sí, 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 les coses han anat canviant.
El coneixement, però, ha quedat encara reduït al boca-orella, és a dir, l'alpinisme o el món de la muntanya, és encara un d'aquests sectors on no es pot aprendre des de casa? És a dir, has d'aixafar el terreny amb algú que en sàpigui?
Sí. Això ha canviat els conceptes. Potser abans anaves a un club i el club és el que et portava a la muntanya. Ara ha canviat amb el sentit que en molts llocs ja hi ha formacions que pots fer cursos d'alpinisme, cursos de tota la formació de guies. Ara hi ha molta més formació que abans no existia. Diguéssim, ara potser s'ha perdut una mica més, s'ha perdut el club, però en canvi hi ha molts centres de formació, no? I ara quasi tots els joves que estan fent alguna cosa, quasi tots estan fent la formació de guies, tots han fet algun tipus de curs de petits. Abans era més això el club i ara són més com entitats que ja es dediquen a la formació, perquè ara a Espanya o a Catalunya hi ha molta més formació de, abans que tenies que anar amb un amic o amb qui poguessis per aprendre.
Llavors ens deixarà un futur potser més segur de la muntanya o els riscos hi són inevitablement igualment?
Sí, a veure, no es té que barrejar la seguretat amb l'alpinisme. O sigui, una cosa és aconseguir que ara hi ha molta més gent formada i si mirem els percentatges d'accidents, segurament hi haurà menys accidents a muntanya, però una altra cosa és el lloc de l'alpinisme on el risc està sempre allà. Sempre hi ha un risc, evidentment, si aprens i intentes minimitzar-lo, però saps que sempre hi ha un risc. Si no hi ha risc, no hi ha alpinisme. I pues, tota aquesta gent que va aprenent, el que els permet això és que poden fer més alpinisme que abans, pots tindre més clar els riscos, però hi ha un moment que s'ha d'anar amb cuidado perquè el risc està allà, no? Però, evidentment, es poden fer més coses. I, diguéssim, els percentatges d'accidents poden baixar, o sigui, són més baixos.
Per anar acabant una miqueta aquest repàs, aterrem a l'avui i amb aquesta mirada al futur. Com serà el futur a la muntanya, sobretot, de Jordi Corominas? Quins somnis, quins reptes et queda per complir?
Pues, somnis en queden un grapat. això no s'acaba. Però al final, ara ja el que compta una mica és el físic, no? Al final no pots fer el que feies abans. I jo ja en somnis que ja sé que no podré complir, no? Perquè al final el físic és el que mana. Però sí que mentre el físic em deixi, jo seguiré sortint a la muntanya. Que a vegades, pues, bueno, tindré que fer coses més curtes o més a prop de casa, perquè al final el físic mana, però jo mentre pugui seguiré sortint.
Perfecte, Jordi, doncs moltes gràcies. Esperem que l'any vinent puguis omplir-lo i anar tatxant aquests cims que tinguis al cap i aquests somnis que tinguis per complir i que cada cop aquesta llista sigui més petita, perquè també anirà fent més gran el teu nom.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, Nil, que ja s'ha acabat aquesta temporada... Bueno, aquesta temporada no, aquest any.
És que pensava, dic, que potser ha sigut curta aquesta temporada, se m'ha fet curta i tot. Mira que a vegades se'n fan llargues, en 3 mesos bueno, ja estaria bé una temporada.
Anem fent més a més, que ja fem prou.
Com el xolo, partido a partido.
Exacte, que mai se sap si podem jugar un altre.
Home, no fotem ja, vull dir, bueno. Esperava que el segon 20 del comiat ja em parlis d'apocalipsi.
Però parlant del Piolet i amb el Jordi Corominas, et dones compte de que, en el fons, tot és negoci.
Tot és negoci, ja hi som. Però no, arriba l'economista.
El Piolet d'Or, perquè es va crear el Premi Piolet d'Or, amb quina finalitat? També, no només premiar, també, sinó també donar un parador mediàtic perquè els expedicionaris francesos poguessin tenir, doncs, patrocinadors.
Bueno, si t'hi fixes, veus, tu t'has ficat aquí l'accent amb això, jo he pensat que avui dia ja no fa falta tenir aquest aparador mediàtic, perquè, com ha dit el Jordi Corominas, hi ha turisme alpinístic o alpinisme
però en el fons, turístic. Sí, però en el fons això es crea, perquè dic, si tu no veus, i això en parlo dels alumnes de classe,
però la classe, la nova secció, classe d'economia amb Josep Maria Ferrer.
Per què la gent desitja coses? Perquè les veu a la televisió o les veu. Si tu no les veus, no les desitges.
Veus? Està molt bé.
Eren conscients els aborígens d'Austràlia de que eren pobres? No. Perquè en el fons no podien comparar.
Eren, potser, rics en felicitat.
Per tant, tampoc. És a dir, com més...
No t'ha agradat aquesta...
Com més, fixa't una cosa, com més comunicació hi ha...
Sí?
Com més importants són les xarxes de comunicació, les xarxes socials... Com més fluida és la comunicació, més desgraciada i infeliç és la gent.
Ostres, tu... doncs m'estic desinstal·lant totes les aplicacions, pràcticament totes les xarxes socials.
No te passis.
Paro? Vale.
No te passis.
No em passo.
Però hem de ser conscients d'això. Si som conscients d'això, ho tindrem tot més aigua allà avall. El que passa és que molta gent no és conscient, sobretot la gent jove.
Ai, aquests joves.
Sí. Inexperts. Tu, per exemple.
Sí, ja has rebut, esperada.
Home, castanya.
Bueno, desitjos. Dius que la gent, quan veu les coses, desitja. Per Nadal, què podem desitjar?
Home, felicitat.
Felicitat.
Pau, que no n'hi ha. Felicitat, que no n'hi ha.
També. Ostres, quin panorama més desolador.
Alegria,
això sobretot que ens omple l'ànima.
Què diriges, que no tens?
Ostres, hem deixat molt a baix, Josep Maria. Vull dir,
no, en què ve pot ser...
Sí, molt reflexiu.
No.
Ara se'n diu així.
Comencem a nivell zero, que llavors només pot millorar.
M'agrada, com a eslògan, com a lema del 2025, comencem a nivell zero, que, ei, l'any només pot fer que pugi.
Exacte, a partir d'aquí... Ja, tot va millor.
Doncs bones festes i que tingueu una bona entrada d'any.
Bones festes a tots, i ens esperem veure el gener.
Això segur.
Amb el Trump de president.
No, bé, no el fotem.
Ell no va començar com guerra.
Va, fins aquí. Bon any.
Fins aquí. Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.